Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
11 i 9 minuts del matí, recuperem la normalitat en aquesta última, tercera i última hora del Sant Cugat a fons dels dimecres, i com indica la sintonia, avui ens disposem a parlar d'història. José Fernando Mota, molt bon dia.
Molt bon dia.
Aquesta sintonia no t'acaba d'agradar, no?
Bueno, jo diria que...
Que no s'ajusta al temari, no?
Que potser l'himne de Riego o alguna cosa així ajudaria més a introduir-nos en el món republicà.
Clar,
que
perquè...
Que les gralles de les que no soc un gran aficionat.
Doncs, efectivament, des d'aquesta temporada, el José Fernando Mota, historiador local, ens parla en aquest espai de República, Guerra i Franquisme, d'aquest període de la història, però a la nostra ciutat, per tant, per conèixer la nostra pròpia història. L'últim episodi ens va portar als fets d'octubre.
Sí, el 155 de l'octubre del 34.
Vam establir aquest paral·lelisme, o com a mínim vam poder veure semblances i diferències, no? Ho vam poder contrastar. Avui, per canviar una mica el to...
Sí, que ja estem de 155.
Ens vas proposar, parlem d'associacionisme cultural i recreatiu, perquè també en aquella època la gent necessitava esplaiar-se, no tot eren obligacions i política, no?
Com en totes les èpoques, la gent ha necessitat sempre festa, sortir al carrer i fins i tot esport, a lo que tampoc jo sóc gaire aficionat, però que sí que hi havia aficionats als anys 30.
També hi havia. Ens situem en els anys 30, moment que arriba la República, i en què la societat civil, què reclama en aquell moment? Què necessita? Què busca?
Bueno, l'arribada de la Segona República és una explosió de llibertat, de democràcia, i llavors això reflecteix també en l'associacionisme, en els moviments culturals, i veurem com entitats que ja existien es revitalitzen i augmenten el número de socis i neixen un munt d'entitats noves, culturals, moltes lligades a partits polítics o a opcions polítiques, també recreatives i també esportives. És el moment dels anys 30, és el moment també que es popularitza molt l'esport, no només el futbol, la boxa, el ciclisme. Bueno, això ho veurem, que a Sant Cugat neixen entitats de tot tipus. És un moment àlgid, que la destralada del franquisme acabarà amb ells. I moltes d'aquestes associacions, naturalment totes les que tenien un contingut polític d'esquerra o catalanista, desapareixen i no tornarem a potser aquesta revifalla del món associatiu no arribarà fins als anys 70 amb la caiguda del franquisme, que tenim de nou una revifalla i un augment de... Potser abans, una mica abans, però dic, els anys 30, del 31 al 39, és un moment important per aquesta societat civil santcugatenca.
Perquè ara comentaves un aspecte que ha identificat molt aquest món associacionista de l'època, i és que estava molt impregnat de política, tant d'una banda com de l'altra. No se separaven les dues qüestions. Ho dic perquè ara en l'època contemporània, no en aquests moments, sinó anys enrere, les entitats esportives eren entitats esportives normal i corrents, dedicades precisament a la tasca de l'ensenyament i la difusió de l'esport.
Potser les esportives són les que hi ha una mica al marge, però bueno, hi ha esportives lligades al bloc obrer i camperol, per exemple, els comunistes, perquè l'esport és un món on ja s'apropa la joventut, on és fàcil, doncs, això que es diu d'adoctrinar, que pot ser també intentar que les teves idees arribin a ells. Llavors l'esport l'utilitzen, bueno, l'estem veient constantment, això de quan diu no, esport i política no ho barregem, cada dia estem veient que l'esport i la política es barregen. No? Ara des d'un punt de vista quasi d'espectacle, no? de l'esport, en aquell moment ja dic que hi ha entitats, alguna d'aquestes esportives, que sí que surten de partits i tal, però potser en el món de l'esport és el menys nota, però el món cultural, evidentment, pensem que és una ciutat molt polititzada. Hi havia molta més militància política de la que hi ha ara, percentualment.
Aquest és el quid de la qüestió.
A més, per exemple, quan feia un míting, un partit polític, anaven els del partit contrari. De vegades a liar-la, de vegades a sentir i a discrepar. No és com ara, que es fa un míting i només van els que estan ja convençuts d'aquell partit i d'aquelles idees. No, en aquell moment, la gent, quan es feia quan venia alguna figura, Joaquim Maurín o Carrasco i Formiguera, o que van passar per aquí per Sant Cugat, doncs hi havia gent de les altres opcions polítiques que anava allà. De vegades això aprofitaven per criticar o fer algun crit o de vegades per sentir a veure què era el que deien. Això s'ha perdut. Avui en dia un és partidari d'un partit i ni si l'acudeix anar al míting d'un altre. No? Mm-hmm. Hi havia molta militància. I, comparativament amb el que és ara, els partits polítics, bastant més militància.
Per això aquest tarannà tan, tan polític, no?, que tenien llavors en aquella època les entitats. Aquí a Sant Cugat parlem de, bàsicament, dues entitats que són les que canalitzaven, diguem, les dues bandes.
Sí, aquí com a tot el món rural, si vas a qualsevol poble de Catalunya, normalment sempre hi havia dos casinos o dos, un que era el de dretes i un altre el d'esquerres. Això, qualsevol, que sigui el casino del Risc, que sigui l'altre, això que a la majoria dels pobles rurals de Catalunya es repetia, és dir, no és una cosa només de Sant Cugat. I aquí a Sant Cugat existien dos grans centres que aixoplugaven entitats, un era la Unió Sant Cugatenca, que deien que era el centre d'esquerres, i un altre era el Parque, que li deien en castellà, el Parque, que era, és peculiar, ho explicarem, que estava al costat del monestir, que aplegava a la gent més conservadora.
Uh-huh. O sigui, ja tenim la seu dels esquerrosos i la seu dels dretans.
La seu de la Unió, que continua estant on està ara, sí, al carrer Ensel Clavé, i la seu del Parque, que va ser tirada a terra a l'any 40, després de la guerra, que estava al costat de l'Hort de l'Abat, al costat del monestir.
Uh-huh. Però també entremig hi havia ni d'esquerres ni de dretes, no? Amb una altra tendència?
Això ni d'esquerres ni de dretes sempre sona molt malament, perquè sí, era el que deien els falangistes, no som ni de dretes ni d'esquerres. Diguem-ne que hi havia gent...
Ho dic perquè estaven just al mig.
Gent més moderada, que també va intentar, com a l'Ateneu Sant Cugatenc, un Ateneu que no té res a veure amb el d'ara, que va néixer i que estava impulsat per el món catalanista. Però el món catalanista Sant Cugat acostuma a tenir un tarannà més dretà. Normalment, la divisió Unió Parque era una divisió política, no espanyolistes catalanistes, sinó gent d'esquerres, i llavors els catalanistes de dretes anaven al Parque també, amb els sectors que quedaven, no gaires espanyolistes, i els catalanistes d'esquerres, els que estaven a la República Federal i tal, anaven a la Unió. També això, aquestes divisions sempre són una mica artificials. Hi havia gent que l'agradava la festa i que anava a un i a l'altre.
Ah, clar. No. Sí, 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 sí. Sobretot a... Tenir-ho clar, no?
Les dues tenien bar.
Les prioritats. Clar, doncs mira, precisament de què és el que acollien aquestes dues entitats, quin tipus de serveis, què oferien com a oci, de què disposaven?
Pues molt semblants. Tant la Unió com el Parque tenien sala de ball important, per els diumenges fer el ball, per la fira de setembre, per la fira de maig, muntaven envelats. Les dues passaven cinema, les dues feien obres de teatre en el seu espai, les dues tenien bar, important, la Unió tenia biblioteca, cosa que no tenia el Parque, però biblioteca que tampoc la visitava gaire gent, hem de ser realistes. Biblioteca que, per cert, va ser de lo primer que el franquisme
va
eliminar quan va arribar. Era molt semblant. L'oferta de recreativa que tenien les dues era molt semblant. Per això dic que era bastant complementari en el sentit... complementari era bastant semblant, però passa que això, normalment el públic d'una i d'una altra era, diguem-ne, que en una anaven els rabassaires, els treballadors, era més popular, com era la Unió, i l'altra tenia un to una mica més elitista. Sobretot des del seu naixement la fa una mica un to més elitista, que era el Parque, diguem-ne, que era més... senyoritingo.
Uh-huh. Si ens centrem en la Unió, diguem que comença l'any 1900?
La Unió comença el 1900 com un cor de Clavé, per això després li van posar al carrer Ángel Clavé, i es legalitzarà davant del govern civil el 1903, i venia a plegar la coral d'esquerres del poble. Les coral també hi havia la coral de la Unió, que era la coral, diguem-ne, de la gent de la gent més popular, la gent d'esquerres, i la coral La Lira, que era la coral de la gent més de dretes o més benestant. O sigui, això es repetia.
I convivien
i de vegades cantaven juntes, no, això no era el problema. Llavors, la coral creix, la coral La Unió, necessitava un espai més gran, i llavors és quan comencen a construir l'actual seu. L'actual seu és la paguen amb diners dels propis socis, que fan una emissió de bons, i també molts socis anaven a treballar el diumenge per construir la seu. El 21 es comença l'edificació i el 1923 ja la Unió té 300 socis. És l'entitat més important del poble. Durant la República arribarà als 400 i pico de socis el nou local li permet ampliar, perquè ja té, això, té un espai, un cafè, una sala de ball de 126 metres quadrats, un... i pot afegir una, fins i tot una secció mútua de socors, i és, com dic, és una entitat en la que, per exemple, va ser president Magí Bartralot, que era un republicà federal que va ser alcalde de Sant Cugat durant la Guerra Civil, on Tomàs Grau, Ramon Mas, és a dir, noms que quan hem parlat dels rabassaires i d'això ja, ja ens sonen, que són gent del republicanisme federal. No tots eren republicans federals, hi havia republicans més de dretes també. I quan l'arribada de la República també s'aixopluga dins de la Unió el Centre Republicà Federal, que era el partit principal, que acabarà sent el representant d'Esquerra Republicana a Sant Cugat. El que passa és que com una secció més, això ho deixen clar els de la... Els de, perquè com no volen que tampoc estigui massa polititzat, per exemple, la Unió es negarà a participar en la revista que treu el Centre Republicà Federal i els Rabassaires, que es deia l'Avenir, perquè ells tenien la Unió, que era una revista de l'entitat. La Unió de Rabassaires també s'aixopluga allà, i a més era el lloc on es feien els mítings, el, doncs, des del Centre Republicà Federal fins a la CNT, al començament, també, quan convocava un míting, ho feien en la sala de la Unió. Però no només això, té un grup d'esperanto, té un grup de teatre, té un grup de música, té un grup d'escacs, i a més hi ha un sindicat agrícola, una cooperativa, que també és sindicat agrícola de la Unió, que també està a la Unió. És a dir, veiem que és un ampli aixopluc de moltes entitats.
Clar, però això creix en socis, creix en seccions, això es fa gran, m'imagino que... A partir d'aquest creixement també comença l'interès per controlar una mica tot això. I hi ha problemes polítics, una successió de presidents...
Sí, això es dona més durant l'època de la dictadura Primo de Rivera, sí que hi ha més problemes polítics. Durant la República no, perquè està clar que és un centre més o menys afí al Centre Republicà Federal, però ja dic, on van també els joves del bloc obrer camperol, els comunistes, que moltes vegades havien militat al Centre Republicà, també van allà de copes o a ballar, i els rabassaires, i ja dic, republicans no, potser no tan esquerranosos. És una entitat àmplia, però ja dic, que dins de l'espai, això que puguem dir des de, el que vull dir, centre-esquerra, fins a l'extrema esquerra. Ja dic que sempre hi ha molta gent que va i que tampoc tenen els posicionaments polítics. És un centre, ja dic, ja heu vist tot el que ofereix, cinema, teatre, bar, ball, i després això, hi ha escacs, la boxa, també comença allà, és un ampli local.
I de quina manera afecta la Guerra Civil?
Bueno, la Guerra a la Unió canviarà el nom a l'octubre, es dirà la Unió Pinenca, perquè recordeu que a l'octubre del 36 Sant Cugat canvia de nom i es dirà Pins del Vallès, per eliminar tot nom religiós. Llavors la Unió passa de ser la Unió Sant Cugatenca a ser la Unió Pinenca. I clar, les crides de militar, de gent al front, i això fa que vagi una caiguda de socis. El 1937 només tenia ja 290 socis, però molta gent, clar, quan marxava al front deixava de pagar les quotes. Però clar, és un centre assenyalat. Quan entrin les tropes franquistes, l'ocuparan, allà s'instal·larà el Casino Nacional, allà s'instal·larà Auxilio Social, que era on donaven menjar a la gent, quasi un terç, això ja com un dia quan parlem del franquisme, però un terç de la població santcugatenca ha de passar per Auxilio Social per poder menjar. I allà ho instal·len, clar, primer cantant el Cara al Sol i amb els retratos de Franco i José Antonio, i, de fet, obren un expedient de responsabilitat política a l'entitat. Jo l'he vist a Terrassa, està tot a l'arxiu de Terrassa, on estan tots els socis, hi ha unes 200 fitxes de socis explicant la seva militància política, qui eren, tal. És a dir, que la Unió no li tornen fins anys després a l'entitat, una vegada això l'han fet el procés de depuració política.
Bé, doncs, de la Unió passem a l'altre costat, al parc, que de fet es comença a construir el 1910.
Sí, el parc ocupava era un parc municipal. Sí. Que es va fer una concessió i la va guanyar un privat, Joan Soler Aymerich, i llavors gestionava això, encara que era als inicis era una propietat municipal i oficialment ho continuava.
Però això va crear alguns problemes, això, no? Pel seu ús.
Això portarà problemes durant la Segona República quan els republicans federals, a part de per fer mal a l'entitat de dretes, vulguin recuperar... però clar, la concessió s'havia fet a 15 anys i legalment això s'obren uns recursos als tribunals i tal que no se'n resultaran fins ja a entrada en la Guerra Civil, que ja el parc havia desaparegut. El parc és una reclamació de les famílies benestants del poble. Pere Sant, que també ja l'hem citat algunes vegades aquí, hi ha un representant que va ser de la Unió Patriòtica i després de la Lliga, explicava el 33 en una revista per què havien creat el parc. I deia que amb l'arribada d'obrers d'altres terres, pensem que als anys 20 és l'arribada de murcians, alicantins, aragonesos a Sant Cugat, creix bastant Sant Cugat, arriben a treballar al ferrocarril i molts es queden a Sant Cugat. Diu, amb l'arribada d'obrers d'altres terres, els santcugatens havien vist que s'omplien tots els bars del poble i les persones decents no tenien lloc on passar la festa. Que té un punt xenòfob en el seu enfocament. I l'objectiu de l'arrendament del parc era doncs, transformar-lo en un lloc d'esbarjo familiar i apartar el jovent del perill i llocs de corrupció. A Ramon Mas, que és un dirigent de l'esquerra de l'Unió Rabassaires, que va anar al PSUC, ho veia d'una altra manera. Va dir que això de crear la creació del parc va ser una cacicada més. Diu, en aquella època sols tres homes feien i desfeien al seu gust tot el que els venia bé. Aquests homes, que eren Martí Rodó, Pere Estapé i Joan Sant Vilaseca, el pare de Pere Sant, que sense donar compte a ningú van fer la sala de festes amb concessions a particulars, sense intervenció de ningú del poble i protestant d'aquest. Com veiem ja, l'origen és una mica polèmic, perquè és una concessió d'un parc municipal,
d'un espai municipal,
a un privat, però ja veiem que l'enfocament que té és, pues, clarament és apartar els joves de les famílies benestants dels locals aquests on van els obrers aquests que han vingut d'altres terres.
I diguem que aquest parc no va estar exempt d'algun succés, com per exemple un incendi, no?
Sí, el 1918 és quan s'havia instal·lat tot el ball, totes les instal·lacions, el quios de begudes que hi havia, que tenia unes vistes molt maques, perquè s'hi ha dit que estava allà on es posava la festa de tardor, aquell passeig, no que hi ha res, fixeu, hi ha alguna pedra al terra, però ja, i tenia, clar, en aquella època no hi havia els blocs que hi havia, llavors tenia unes vistes molt maques, era un joc bastant maco. Aquest tenia una pista de ball i un cinema i es va incendiar, llavors ho van tenir reconstruir el 1926 al parc a les instal·lacions. El 1928, en plena dictadura de Primo de Rivera, quan els que dominaven el poble eren els càcics aquests que citava Ramon Mas, doncs es va fer un contracte per 15 anys. Els republicans federals, llavors, que estaven organitzant, van protestar, però es va cedir el parc això a Joan Solà i Meric, que curiosament es va presentar a les eleccions d'abril de 1931 amb la candidatura monàrquica. I llavors, clar, quan van arribar els republicans al poder, el Centre Republicà Federal, doncs van intentar recuperar el parc municipal. Llavors, perquè com deia Ramon Mas, també, que escrivia a l'Avenir, deia que el parque es la antigua cueva donde se guarecían caciques y socios de la Unión Patriótica. Solo se respira el aire impuro del sabotaje a la República. Y decía que estaba ocupado por monárquicos, monarquizantes y cavernícolas. Y aquesta era la idea que tenien els republicans del parc. Llavors van iniciar un contenciós administratiu, però ja dic que el juliol del 36 encara ni s'havia resolt sobre aquest tema.
I què va passar amb aquest intent de tapia l'entrada o la porta?
Una cosa que se va acudir una mica per fer la guitza als del parc i a l'Ajuntament va ser tapiar el que era el portal Octavia, que era una porta que hi havia en la part de darrere, convenint de la carretera de Cerdanyola, que donava entrada al parc i que donava entrada a aquest espai. Llavors l'Ajuntament va dir bueno, que es tenia que tapiar aquesta porta perquè no era legal. I quan van presentar-se als obrers el 19 de maig del 33 a tapiar-la, es van trobar una manifestació en la que hi havia sobretot dones, i les dones d'aquesta gent de dretes, i amb nens, i que van intentar tapar, intentar que no es fes aquesta obra. Va tenir que arribar guàrdies civils i guàrdies d'assalt per protegir els treballadors. Al final es va tapiar. Però, clar, curiosament, després del fet d'octubre del 34, en el que se suspèn el govern dels republicans federals, els gestors municipals, que eren gent de dretes, van tirar una altra vegada la tàpia a terra, que es va tornar a reconstruir a partir de febrer del 36, quan van tornar els republicans federals.
Déu-n'hi-do. Al final, però, del parque, arriba el 1940.
Bueno, durant la guerra, clar, al ser un centre de dretes, el 19 de juliol és ocupat per anarquistes, per membres de la FAI, de la Federació Anarquista Ibèrica, que el converteix en l'Ateneu Llibertari. És a dir, el que havia sigut el centre d'oci de la dreta es converteix en l'Ateneu Llibertari. Allà es fan xerrades, es passen pel·lícules, normalment d'aquestes soviètiques, tipus l'Acorazado de Potemkin, els obrers de Constant. Després, això, l'Ateneu Llibertari va caient en desús també per això, perquè es van cridar els joves a files i tal. I l'últim ús durant la guerra va ser de caserna. Va haver-hi destinats aquí carrabiners i una part van estar aquí. Quan arriba la fi de la guerra, el nou rector, mossèn Anton Griera, que era un home de caràcter, es va enfrontar a l'Ajuntament. De fet, va tenir els majors enfrontaments a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament falangistes que venien d'aquest món de la dreta, que reunia el parc, doncs volia reconstruir el seu centre d'oci. En canvi, el rector deia que allò era tenir com un cabaret al costat de l'església, i ell el que volia que venia a fer-se com una mica de protector al monestir, va ser l'impulsor del patronat, doncs el que volia era fer fora aquell espai del costat de l'església. I al final ho va aconseguir, va anar perseguint els accionistes de l'empresa aquesta que la tenia concessionària, es va fer amb la majoria i va ordenar tirar a terra tot. Llavors, és curiós que en les primeres juntes franquistes de l'Ajuntament, l'única acta que hi ha una discrepància en la que no voten per unanimitat és quan es parla sobre el tema del parc, hi havia els que volien mantenir-lo i els que no, però al final el rector va tirar pel dret i com tenia influències perquè ell havia estat a l'Espanya franquista, havia estat a Burgos, coneixia gent important del règim, el va tirar pel dret i llavors va ser la fi d'aquest espai.
Doncs la Unió i el parc, la Unió ens ha arribat fins als nostres dies, la tenim molt, molt present perquè continua, doncs, l'hem vist en funcionament. Ara estem a l'espera que torni després de les obres, que torni a funcionar com ho havia fet fins ara.
Que sí, de fet, si entreu, bueno, quan estaves al Teatre de la Unió, a molts pobles que vagis i visitis el seu Ateneu
o el
seu
centre,
és el mateix, la mateixa construcció. Jo de vegades he estat en pobles i dic, hòstia, estic a la Unió, estic... Sí. És a dir, era el tipus habitual de construcció dels casals aquests.
Era el model,
sí.
No? Que s'utilitzava tot arreu. Si ve de la Unió tenim aquest edifici, del per què ha quedat algun vestigi?
Res. Del parc, ja dic, potser si us fixeu al terra veieu alguna pedra i allò hauria ser de... Però res, han quedat unes fotos molt maques i la història, però penseu que el parc no només era l'espai aquest, sinó que allà la Coral La Lira, per exemple, tenia la seu allà. El club de futbol tenia allà la seu.
Perquè el camp estava al cementiri.
Sí, el camp estava al costat
de la Casa Cultura.
Sí, i malgrat que el club no tenia aquest tarannà conservador, era per el futbol, anava tothom, el tenia la seu allà, que tenia al costat. També hi havia això, l'important, la seu de la Coral. Per exemple, allà es va intentar, a l'agost del 32, es va celebrar el 50 aniversari de la Coral La Lira i van convidar a Francesc Macià, a la Coral La Lira. Però l'alcalde Roc Cudó va escriure a Francesc Macià i li va recordar que el local on hi ha dita entitat hi havia abans la Unió Patriòtica i encara amb tot i la República hi segueixen reunint-se els monàrquics de la vila, encara que disfressats de republicans. I al final Francesc Macià no va venir. El 59.
El va espantar. El va espantar. Molt bé, doncs avui hem parlat d'associacionisme en l'època de la Segona República a la ciutat, amb aquests dos grans centres, la Unió i el Parque. D'aquí 15 dies continuarem amb un nou capítol d'aquest espai que fem amb el José Fernando Mota, República, Guerra i Franquisme. Podem avançar o ens esperem?
Sí, ja que hem començat amb les entitats, podríem acabar, perquè ja dic, no tot era Parque Unió i hi havia bastantes més coses. Podrem parlar de l'espai del món del cultural catalanista, l'Ateneu Sant Cugatenc, l'Associació Protectora de l'Ensenyança del Catalana. Després del món comunista, important a Sant Cugat, que impulsa moltes entitats, des de la Joventut Esportiva Proletària fins a l'Esperanto. El món anarquista, que també tenia el seu Ateneu, l'Ateneu Obre Cultural. I després podem parlar del món catòlic, també molt, molt mogut, on tenim la Federació Joves Cristians, l'Institut de Cultura Femenina i l'Institut de Cultura Infantil.
Encara queda, per fer un o dos capítols, com
ja
diu.
Que és molt ric el món associacionista durant l'època de la República. És un espai mogut, nou i molt, molt creatiu.
Un món que no s'acaba només amb la Unió i el Parque. Doncs continuarem. José Fernando, moltíssimes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.